El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Senyor Carreras, molt bon dia. No és que estava jo el micro obert mentre parlava, però no pateixi, no s'ha sentit gaire cosa. És un quart de deu, comença com sempre a aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Jordi Carreras, que ja l'han sentit del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Molt bon dia.
Voldria començar la tertúlia dedicant la part inicial, de forma molt breu, al ple municipal d'aquest dilluns, que va mostrar un ampli suport a l'organització de la consulta del 9 de novembre i a la llei de consultes que es va aprovar divendres de la setmana passada al Parlament. CiU, Iniciativa, la CUP i el portaveu del PSC, Ferran Villasenyor, van votar-hi a favor en aquesta moció que també referma el compromís de Sant Cugat de facilitar tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la consulta. L'única formació que hi va votar en contra va ser el Partit Popular i el regidor del PSC, Pere Soler, que ens acompanya avui també a la tertúlia, es va abstenir. Els demanaria que expliquessin a la ciutadania el seu posicionament en aquest ple, molt breument, i després ja tractarem altres temes d'actualitat local. Convergència i Unió.
Molt bon dia. Bé, el de dilluns va ser jo crec, un ple històric, un ple a més on hi va haver una assistència massiva de ciutadans de Sant Cugat. Jo no havia vist mai un ple en els anys que porto a l'Ajuntament amb tanta gent, fet que demostra que allò que a vegades ens acusa el Partit Popular i també el Partit Socialista de que no ens preocupem per les coses que realment interessen a la gent, doncs tot el contrari, aquest és un tema que interessa molt a la gent i per això des de la política hem de ser capaços de donar-li resposta. I la resposta que els hem de donar als ciutadans de Catalunya és la possibilitat de que puguin votar. Això és el que vam fer en el ple de dilluns. Jo suposo que a molts també els hi passarà el mateix. Doncs vam entrar en política perquè algun dia arribés aquesta possibilitat i aquesta possibilitat cada cop la tenim més a prop, i el dilluns passat Sant Cugat va donar doncs un recolzament allò absolut i massiu, tant per part dels ciutadans que van assistir al ple com per part dels que som representants d'aquesta ciutadania en el mateix ple municipal, a favor de que el dia 9 de novembre es pugui votar. D'altres partits doncs creuen que no tenim dret a votar, i per tant això crec que és absolutament inadmissible en el segle XXI i fa que la línia aquella entre demòcrates i no demòcrates doncs haguem de començar a marcar-la de forma més clara i nítida, perquè estem en ple segle XXI i votar hauria de ser doncs una cosa absolutament normal.
Partit Popular, breument, si us plau, que si no s'allarga molt els posicionaments, sí. I
bueno,
es fa lent.
En síntesi, perquè el tema per explicar-lo bé és llarg, encara que la posició de cada...
Per cert, que qui vulgui veure tot el ple el pot recuperar a cugat.cat, sí, ho dic, per sí, tenir els posicionaments més amplis.
Molt bé, mirin, el que nosaltres ens hem oposat a la consulta, com per altra banda era previsible, perquè la democràcia és un sistema de convivència en el que s'estableixen unes regles de joc, que són les regles que marca la llei, que serveixen perquè les postures antagòniques i els grups que pensen de diferent manera dintre de la societat doncs puguin dirimir les seves discòrdies en unes eleccions votant, fent el que convingui, però respectant sempre la llei. És a dir, el que no es pot és dir, no, ara nosaltres volem votar això, o però és que la llei no ho preveu, doncs és igual, nosaltres volem votar. És a dir, no, això no és admissible ni és democràtic, per molt que ho sembli, per molt que se li faci veure a la gent, a base de dir-ho moltes vegades, que votar té de ser votar. Per exemple, vaig l'exemple allò de que Sant Cugat ara mateix, representat allà pel 100% dels regidors, si ens poséssim d'acord tots que representem a tota la ciutadania, no podríem ni tindria cap sentit que ens empenyéssim a votar si Sant Cugat vol ser una ciutat independent a l'estil d'Andorra o de Liechtenstein, perquè ho diem tots. Aquí ens empenyem en què volem votar. Això no ens ho deixaria fer ningú i ni tindria cap ni peus. Es pot defensar que es introdueixi, que es modifiqui la llei, que es canviï les regles del joc, que es canviï la Constitució, que es canviï l'Estatut? Es pot, però s'ha de fer pels mateixos cauces quan es fonamenta la pretensió amb les masses al carrer o amb les afirmacions de que un partit sol és l'únic partit poble de Catalunya i els altres no són poble de Catalunya perquè no estan ni pensen com aquell partit. Això és molt poc democràtic, com demostra la història i demostren tants règims que hi ha hagut en el món.
PSC.
Sí, a veure, primer, el ple es va desenvolupar amb normalitat i per tant és molt d'agrair, i sobretot l'assistència al públic. Sí que hi ha hagut altres vegades que hi ha hagut assistències en el ple amb altres inquietuds de la ciutadania o al mateix ple de Constitució, vull dir, és diferent, però bueno, també hi ha assistència massiva. Fet que hem d'agrair que també que s'obrissin les portes i que per tant es facilités l'accessibilitat de tothom que volia gaudir del moment, per dir-ho d'alguna manera. El ple es va desenvolupar amb normalitat, tothom va poder fer la seva exposició. Malgrat això, jo sí que li tinc un retret a l'alcaldessa, perquè sent un ple extraordinari i de tanta transcendència, va tallar els tres portaveus de la CUP, va tallar el portaveu d'Iniciativa, el portaveu de Convergència i el portaveu socialista. També el va tallar. Amb un ple de tanta transcendència, que a més la Junta de Portaveus no s'havia acordat cap assignació de temps ni res, jo entenc que precisament es podia haver deixat una mica de màniga ampla, perquè tothom estava acabant els seus discursos i quan l'interpel·len et talla el fil. Per què ho dic això? Perquè nosaltres vam fer un vot diferenciat i en l'explicació del discurs hi havia aquest vot diferenciat i que per qüestions de la premura del temps no es va poder explicar.
Sí, ho dic perquè, de fet, seguint-lo des d'aquí, pensàvem que els dos votarien a favor, li dic sincerament.
Bueno, perquè amb la interpel·lació vagi acabant, amb un ple que no hi ha d'haver-hi pressa i que només hi ha un únic punt de l'hora del dia i que, a més, no van haver-hi després d'interpel·lacions, crec que l'alcaldessa hagués pogut tenir una mica de màniga ampla amb el temps. A més, els portaveus ja sabien que més o menys s'estava exaurint el temps. Per tant, el vot diferenciat del PSC l'únic que va marcar va ser la pluralitat respecte al que opinen els afiliats de l'agrupació.
Anem al gra, però.
No, li estic explicant això. El vot diferenciat volia mostrar precisament les diferents sensibilitats que hi ha dintre del PSC. Prova d'això és que en diferents municipis s'opta per el sí, s'opta per el no, s'opta per l'abstenció, s'opta per sí, no i abstenció. És a dir, cada municipi, cada realitat municipal, doncs, ha optat per una possibilitat diferent. Fet que a mi personalment em gratifica, perquè em segueix demostrant que dins del Partit dels Socialistes de Catalunya segueixen havent-hi sensibilitats diferents. I l'última interpel·lació,
breument, sisplau,
no, que es diu que no volem votar, no escoltem. El PSC ha demostrat per activa i per passiva que està pel dret a decidir, per poder realitzar una consulta amb totes les garanties legals. Per tant, no ens torni a posar en el mateix sac, perquè vostès ens diuen que a vegades els acusem de no preocupar-se, que els acusem a vostès de no preocupar-se per la gent i que estan fent volar colons. No, nosaltres els que els diem és que el govern de Sant Cugat l'únic que fa és descolar net el govern de la Generalitat.
Iniciativa.
Bé, jo estic d'acord amb el Pere, amb que el ple, doncs, jo crec que va ser modèlic, tant per el comportament dels que estàvem a la taula com pels que estaven en el públic. No estic d'acord amb una cosa, que s'hagués de tallar o no s'hagués de tallar. Jo crec que les posicions es poden explicar. En 5 minuts n'hi ha més que de sobres per explicar qualsevol posició. Hi ha gent que explica el treball de
moment es mereixia una mica més.
Jo crec que hi ha gent que explica en mitja hora el treball de 4 anys, per tant, jo crec que les posicions es podien explicar si un resumeix i va exactament allò que vol explicar. Pel que fa al nostre grup, jo crec que, bueno, el que s'havia de dir es va dir allà d'una manera, jo crec que clara, es va expressar d'una forma clara. Estem per fer la consulta des de bon començament, estem per fer-la amb totes les garanties legals, de tal manera que el resultat sigui assumible per tothom, tant a nivell nacional com internacional, i per tant a mi no se m'acudiria dir res més. Jo crec que sí que és veritat, dius, és que la gent surt al carrer, d'acord, és veritat que la gent surt al carrer, però no només la gent surt al carrer. Vull dir, hem de recordar que tenim un Parlament on la majoria en aquests moments està per fer la consulta i ha aprovat la llei de consultes. Per tant, no només és allò que la gent surt al carrer un dia de febre, sinó que hi ha tot un Parlament que ho ha discutit i que ho ha aprovat. I jo crec que això té un sentit. I, evidentment, no sé si se'ns acudirà dir que Sant Cugat vol ser independent, no traguem les coses de mare tampoc, però jo crec que si dels ajuntaments n'hi ha, doncs, una gran majoria que vota a favor, crec que també s'ha de tenir en compte, perquè en el fons és els representants de la gent, ni més ni menys.
Ignasi B, de la CUP?
Sí, bueno, per la CUP també va ser un ple especial. Algú m'ho va explicar, però bueno, jo, per exemple, que soc des del 1999 que milito en l'independentisme, doncs poder representar el meu col·lectiu polític en un ple on es vota fora de la consulta, votar sobre el dret d'autodeterminació, em va semblar un honor poder-ho fer. I és un ple extraordinari, no només per això, sinó perquè no hauria de fer falta en un estat democràtic com el que no tenim, no? Si l'estat espanyol fos un estat democràtic no faríem falta aquest posicionament, es convocaria la consulta, es votaria i avall. Després, és que el senyor Carreras diu algunes coses que deixin de fer trampes d'una vegada, sisplau. Deixin de dir que hi ha vies per canviar la llei, perquè vostès saben que els catalans sempre seran minoria d'estat espanyol. És una trampa. I les lleis que tenim ara la Constitució espanyola no és una llei. O sigui, no poden fer veure que és una llei que es va aprovar amb normalitat democràtica. No poden dir-ho, això. No poden dir que la llei, la Constitució, no es va aprovar amb remor de sabres al costat o amb la coacció de l'exèrcit i sota l'amenaça a un clima guerra civilista. Vull dir que, clar, canviïn la llei, guanyin l'estat espanyol i canviïn la llei. Va, això és fer-se trampes d'una manera brutal. I clar, que el PP ens parli de democràcia és com que el Ku Klux Klan ens parli d'antiracisme, no? Sobre el tema, jo evidentment respecto tots els vots, només faltaria. Els que em sobten més, sobretot el que no sigui un cim sobte, però evidentment cadascú sap el seu, i per mi el greu són els vots en contra, evidentment, del Partit Popular, que demostra un cop més que ells i la democràcia són coses que no casen. Però, home, quan el Pere Soler diu que el PSC ha demostrat clarament que està a favor d'una consulta amb les garanties legals, doncs em sap greu, però a mi el que m'ha demostrat això és precisament que el PSC no vol una consulta. Perquè dir que vols una consulta amb totes les garanties legals és dir que no la vols, perquè és entrar en el mateix joc del Partit Popular, de sí, garanties legals, de seguir la Constitució i seguir les lleis espanyoles. I precisament l'altre dia a la Festa de la Rosa el senyor Miquel Iceta va demostrar per quin camí va el PSC i per quin camí va el PSOE. O sigui, no, malauradament, perquè crec que hauria de ser tota la gent que creu en la democràcia tingui la concepció que té, doncs hauria d'estar a favor, no? I el PSC ha demostrat clarament que no està a favor d'aquesta consulta i que està posant traves contínuament.
Fem una altra ronda per al·lusions diverses.
No, jo sóc de desmuntar una mica la falsedat del discurs del Partit Popular. Això que ha dit que si Sant Cugat vol decidir doncs, ser un estat, ho vota i d'això... Escolti, primer, la base del dret a decidir, la base, diguéssim, és el reconeixement, diguéssim, que, com a nació. O sigui, Sant Cugat no ha manifestat mai que vulgui ser una nació. Sant Cugat és un municipi i com a tal vol continuar. No hi ha cap expressió popular de que Sant Cugat vulgui ser i es cregui nació. Això no és el mateix en el cas de Catalunya, perquè això sí que s'ha produït i a més hi ha un llegat històric, cultural, lingüístic, que fan que Catalunya, vostès no ho creuen, es pugui considerar una nació. De fet, l'Estatut ho diu, l'Estatut que vostès han retallat per mil i un llocs, ho diu. De fet, l'original deia que Catalunya és una nació i el van retallar. Sí. Per tant, Catalunya té voluntat de ser nació i quan una nació té voluntat de ser, el que vol ser després és un estat. I per tant, no ens faci trampes dient que això no pot ser, perquè això ha sigut així al llarg de la història, i el que estan fent vostès és negar en aquesta nació que pugui ser estat, que tingui la possibilitat de votar ser estat. Aquesta és la realitat.
Però vostè, senyor Puigneró, segueix amb el seu discurs cada vegada més totalitari, podríem dir, que ens explicava, que és amb els seus dogmes, que Catalunya és una nació, que vostè s'ho creu, i
deixem acabar, si us plau.
Els que jugueu són uns heretges, no? Els catalans, que som catalans des de tant temps, si no creiem que Catalunya és una nació i que té que ser independents, som heretges, però és veritat, no?
No, diem que deixem que es voti, sisplau, que es pugui interrompre, que deixéssim els catalans, senyor, si ho som o no.
Ja ha quedat pel seu posicionament, ara que parli el Partit Popular.
El senyor Bea diu que la Constitució, ell no hi era quan es va aprovar la Constitució espanyola, jo sí que hi era, perquè tinc bastants més anys que ell, i li diré que es va fer amb absoluta llibertat i que va rebre un vot massiu per part de la ciutadania de Catalunya. Però no solament això. Vostè també va amb les seves creences que li ha explicat algú, perquè vostè no hi estava, ja li dic. Doncs, però l'Estatut és molt recent, i l'Estatut no contempla la possibilitat de que es faci un referèndum a Catalunya. No la contempla, i el va votar una massa important de catalans, un 60 i pico per cent, si no recordo malament, no?
Dels 50.
Dels 40, dels 50. Pues no contempla que s'hagi de fer, que es pugui fer un referèndum. Es podia haver defensat, llavors, que s'introduís la possibilitat de fer un referèndum. Es podia haver debatut. I miri, quan es fan les coses bé, Escòcia és un exemple de que s'han posat d'acord i que han arribat a un acord polític amb l'Estat. Vostè rasga les vestidures, però és que és així. La situació d'Escòcia és totalment distinta de la de Catalunya. I aquí tampoc puc entrar a fondo perquè no tenim temps, però és totalment distinta, però ho ha fet d'una altra manera. I llavors ha quedat la gent convençuda, els uns i els altres, han quedat convençuts perquè les coses s'han fet com es tenien de fer. Aquí no. Aquí s'ha fet malament, s'està fent malament. I senyora Casamitjana, vostè diu que Vostè diu que que tenim un Parlament a Catalunya. Certament és un Parlament d'una comunitat autònoma amb unes competències que li atribueix a l'Estatut i la Constitució i la legislació en general, i que són les que determinen el que pot fer i el que no pot fer la comunitat autònoma, de la mateixa manera que l'Ajuntament de Sant Cugat, el ple de l'Ajuntament, pot, encara que representi a tota la ciutadania, pot fer i no pot fer segons quines coses que li marca la llei. I per últim, si em deixa acabar...
Telegràficament, tot, sí, sí, però estic dient que vagi al gran.
El senyor Soler, de la intervenció de l'alcaldessa, és que mira, aquí cada vegada tenim un esprit democràtic més desdibuixat, no solament per aquestes afirmacions categòriques de l'estil del senyor Puigneró, sinó perquè tenim un exemple de que s'ha plantat una bandera, no hi ha a favor de la consulta, s'ha plantat una bandera independentista, l'estelada al mig de la plaça de l'estació, quan l'equip de govern està format per 4 regidors, a part dels de Convergència, que el seu partit no és independentista. Vol dir que callen perquè no poden fer altra cosa, jo no sé què és el que pensen personalment, però certament el seu partit s'ha manifestat en contra de la independència. Llavors estan passant per sobre els seus propis socis de govern, estan passant per sobre de tota la ciutadania de Sant Cugat que no és independentista i planten la bandera. Això és tan democràtic com li posaria alguns exemples, però perquè no se'ns agafi un enfado aquí el senyor Puigneró.
Li agraeixo, perquè no... Pere Soler.
Sí, a veure, no està d'acord de com s'està portant el procés per poder realitzar la consulta, no vol dir que el PSC sigui contrari. Hi ha mètodes i mètodes. Nosaltres defensem un mètode de diàleg.
Quin?
Mètode de diàleg.
Sí, mètode de diàleg. Deixem que s'expliqui, sisplau.
El senyor Carreras posava l'exemple d'Escòcia, però clar, diguéssim que el Rajoy no és Cameron, no?
Però això vol dir que llavors ho hem de dir a tot patxar
l'aire? No, això vol dir que les mentalitats i les tradicions democràtiques de la Gran Bretanya ens sobrepassen del llarg de la història, ja només pels anys, sinó també per les maneres de fer. Perquè que el senyor Rajoy es pogués plantar i dir, mira, escolti'm, l'estat espanyol està format per 4 nacions, com va dir el senyor Cameron, 4 o 5.
I que va ser censurat a Televisió Espanyola.
Es va subtitular d'una altra manera. Perdoni, senyor Pere Soler.
Això és l'anècdota. Això ja vostè està posant ja més xitxa al caldo. Jo li dic que aviam, no ens podem comparar a Escòcia, perquè no tenim la mateixa tradició, ni tampoc les lleis són les mateixes. Jo tinc 46 anys. Aquesta Constitució que vostès diuen, jo no l'he pogut votar, ni els cap dels que estem sobre la taula, excepte dos persones que no direm qui són.
Ja ho pot dir.
No, el senyor Carreras i la Roser. Però vull dir, què vol dir això? Doncs que no hem mogut més enllà de dos articulats que ens afecten, evidentment, no s'ha mogut en el seu contingut. Realment l'estat de les autonomies no està reconegut en la Constitució. Després, vostè deia, l'Estatut no reconeix el referèndum, no. El que es va fer l'altre dia va ser el desenvolupament de l'article, no sé si el 140 o 100, de l'Estatut, en què diu que Catalunya s'ha de dotar, es pot dotar d'un instrument com són la llei de consultes no referendàries i participació ciutadana, que és la llei per la qual ha sortit. Per tant, jo vull deixar ben clar, el PSC està a favor de poder consultar, però està a favor d'uns altres mètodes.
Iniciativa.
Bé, jo crec que quan diem el diàleg, jo crec que inicialment tots estem pel diàleg, només faltaria, val? D'acord? Ara,
jo no ho acabo de creure, això, és que tothom estigui pel diàleg.
Val, doncs llavors tots, menys el Pere Soler, estem pel diàleg, diguem-ho així. Jo crec que això del diàleg és evident, que tots hi estem d'acord, l'única cosa és si hi ha algú que vulgui dialogar i sobre què vol dialogar. És a dir, a mi no em sembla que, sobretot els dos grans partits que tenim en aquests moments a l'Estat espanyol, que pot ser que això canviï, però de moment és així, estiguin per la labor ni de parlar i suposant...
El senyor secretari general del PSOE ha dit per activa i per passiva que s'ha de dialogar.
D'acord, no m'has deixat acabar, aleshores, o sigui, a veure, jo penso que suposem que arribéssim a dialogar, cal veure de què hem de dialogar i quin és el resultat d'aquest diàleg, que aparentment, o almenys des de la meva visió, doncs resulta bastant tèrbol. I pel que fa a el que deia abans el senyor Carreras del Parlament, jo li vull recordar que el Parlament de l'Estat, amb un govern de majoria absoluta, ha aprovat i ha fet moltíssimes lleis que no havia anunciat ni en el seu programa electoral ni ha consensuat amb ningú, en cap altre grup de la Càmera. I mira que n'hi ha de grups a la Càmera.
Per tant, absoluta, senyora Casamitjana.
Per tant, exactament. Doncs com que allà la majoria absoluta ha fet moltíssimes coses que jo dubto que des d'un punt de vista legítim estigués capacitat, bé, en tot cas, doncs, quan un pot decidir, doncs decideix i ja està. Li agradi a l'altre o no. Per tant, no, no.
Que no paguem els impostos, no sé com...
Molt bé, doncs decideixo i llavors ja veurem.
L'agència tributària, no sé.
El senyor Montoro li anirà al darrere de seguida, no es preocupi.
La CUP, i tanquem aquesta ronda. Sí, un momentet, tanquem aquesta ronda, no s'esverin, ja sé que volen parlar.
Aviam, hem fet un per punts per fer-ho ràpidament i sintètica, eh? Aviam, el secretari general del PSOE, aquest i l'anterior, han demostrat llargament, reitero, que no volen ni cap mena de diàleg. És el que deia la Roser, diu un diàleg, un diàleg. Curiosament, en aquest procés, qui més diu, si omple la boca de diàleg, és qui menys dialoga. El senyor Rubalcaba va dir textualment, els catalans no tenen dret a decidir ells el seu futur. Ho va dir textualment. I el senyor Pedro Sánchez va dir que érem insensats. Està dient d'insensats la majoria social d'aquest país que vol votar. En els conflictes, quan les posicions estan tan clares entre uns que volen la democràcia i uns que no la volen, les mitges tintes es posen del costat de l'estatus quo. I aquest és el que està fent el PSOE i el PDC per extensió. I a més el PDC no donarà facilitats als municipis. Això és un boicot a la consulta, això és un boicot a la democràcia. O sigui, el PSC, en general, tot i que hi ha excepcions, evidentment, no és un bloc monolític, i això n'estic convençut, ho va demostrar el PSC l'altre dia a l'Ajuntament de Sant Cugat, no està per a la labor de la consulta i, per tant, no està per a la labor de la democràcia actualment. El senyor Carreras ha introduït un element fascinant, o sigui, i desconcertant, que és que no es pot parlar de coses anteriors al naixement, no? Vostè que no parli de Déu, per exemple, perquè em sembla que és bastant anterior al seu naixement, no? Li diré una cosa, Catalunya és una nació, qui més dogmes té aquí és vostè, perquè per vostè sí que Espanya és una nació, és molt clar, és un dogma. Però és que vostè té un concepte monolític, essencialista, romàntic de la nació. La nació és voluntat, és el que vol la seva gent.
I vostè com ho sap, que l'he explicat jo?
No, sí, vostè ho explica periòdicament en un ple municipal en les seves columnes. Evidentment l'explica el seu concepte.
Jo he dit que tinc un concepte romàntic de la nació.
No, això l'he dit jo, això és la meva valoració sobre el seu concepte. Pues només dic una cosa.
Després tot t'ho extreu.
I, evidentment, no, l'explico quan vulgui, però és que a més l'està explicant, a més a més. Però vostè diu que no, el dogma que Catalunya és una nació. No, el dogma no. El dogma que la majoria de la població de Catalunya diu. O sigui, perquè és qüestió de voluntat, no és qüestió ni de reis, ni de històries, ni res de res. És el que vol la majoria de la població, de consciència de viure en comunitat i seguir vivint i autoorganitzant-se com aquesta. I això és el que hi ha a Catalunya. Els agradi o no. Vostès poden negar que Catalunya és una nació com poden negar que la Terra és rodona o que hagi la voltant del Sol. Però per molt que ho neguin, no acabaran. I clar, és que em fa gràcia que vostès parlin de dogmes al voltant de la nació, aquestes qüestions, de la bosca, és per a córrer.
Una última ronda. Brevetat màxima, si us plau, perquè vull tractar altres temes.
Intervinc bàsicament per...
Sí, però
per
brevetat.
Se m'ha faltat amb la persona, se m'ha acusat de totalitarista, per algú que, vaja...
No ho dic en un sentit insultant, senyor Puigdemont.
Home, doncs a mi, jo considero...
El terme del tècnic,
doncs jo considero
el terme
insultant.
Què vol dir, però...
Doncs per mi, els que ens dediquem a la política i que estem en un estat democràtic, a mi que se m'acusi d'aquest tipus de conceptes, doncs, vaja, no m'agrada, i pregaria, sisplau, que ho rectifiqués. En tot cas, no, perquè a més no és cert.
Breument.
Jo, i li diré un cop més, jo respecto que vostè hi faré tot el possible perquè el seu projecte polític pugui tirar endavant. Jo el respecto.
Però aquest posicionament ha quedat clar.
I això passa perquè ell pugui defensar el seu projecte polític i votar-lo. Jo només li demano que deixi que els que tenim un altre projecte polític
ha quedat clar, però
pel nostre país el puguem votar. I vostè ho neguen, això. Per tant, no sé qui és el totalitarista aquí.
Val. Canviem de tema. Avui fa una setmana es va presentar el nou pavelló de la zona esportiva de la Guinardera. La nova instal·lació constarà 3,5 milions d'euros i tindrà una superfície total de més de 2.000 metres quadrats. L'Ajuntament licitarà el projecte i les obres a l'octubre i es preveu que els treballs puguin començar el primer semestre del 2015. Es tracta d'un equipament senzill, sense graderia, que prioritza l'espai destinat al joc. Voldria conèixer l'opinió dels partits polítics sobre aquest projecte i si consideren que respon a les necessitats del municipi. En tot cas, començarem amb ordre invers, que és una novetat que hem introduït aquest any, de la CUP cap a Convergència. Senyor Bea.
Doncs bé, en primer lloc valorar que qualsevol equipament nou, si és que hi ha els diners, habitualment són necessaris i útils. En aquest cas pensem que pot ajudar i bastant a descongestionar altres pavellons i les entitats que moltes vegades estan atapeïdes tant per entrenar com per fer les seves activitats, no? Més extraordinàries, com si haguéssim. Dit això, aviam, clar, això, el tema de les inversions és una priorització clara de prioritats. Ai, perdó, és una reiteració, això. És una ordenació clara de prioritats i l'equip de govern considera que aquesta és una prioritat. Nosaltres considerem que és interessant. També pensem que hi ha altres alternatives. Des de la CUP es va proposar una moció fa un parell d'anys que es va aprovar, a més, mirar el tema de les portes obertes dels centres escolars, que també podria ajudar a descongestionar, però en tot cas una mica cap a la mateixa línia tot plegat. En tot cas, bé, 3,5 milions d'euros és una inversió important. No sé quines inversions hi haurà més al pressupost, però nosaltres considerem que, per exemple, hi ha altres equipaments a la ciutat, com la sala de concerts, que sembla que no té a veure, però penso que també serveix per descongestionar coses. Serviria perquè altres entitats, que en aquest cas no són esportives, sinó artístiques, culturals, tinguessin el seu lloc per desenvolupar la seva activitat ordinària, els assajos com a extraordinari als concerts, i a més intentaria posar una mica de pau en aquest conflicte creixent, no? Que veiem amb el pacte per la nit, amb els incompliments des del nostre punt de vista del pacte per la nit, perquè hi ha veïns que volen, hi ha conflictes amb gent que vol descansar i els veïns que volen fer vida al carrer, i això porta problemes, i la sala de concerts seria una cosa que aniria en aquest sentit. En tot cas, benvinguts els equipaments, i podrem opinar més quan veiem quin pes tenen aquests 3,5 milions d'euros en el total d'inversions i quines prioritats ha tingut l'equip de govern a l'hora d'elaborar-lo.
Iniciativa.
Bé, nosaltres jo crec que no podem deixar de valorar-ho en principi positivament, per quan pensem que és una demanda que hi ha una part molt important de la ciutadania que fa. És a dir, està demostrat, sembla, amb totes les enquestes i amb tot el que es fa, que hi ha moltíssima gent a la nostra ciutat que practica esports, que necessita un espai, i que doncs, en aquests moments aquest espai sembla que sigui absolutament necessari. Jo no tinc prou criteri, no sé valorar prou el tema dels esports com per dir-ho. Fins ara semblava que en aquesta legislatura no es poguessin fer massa inversions, però doncs ara sembla que sí, que fins al maig de 2015 doncs es poden fer inversions importants, com és aquesta de 3,5 milions. Jo, en tot cas, una mica ho posaria en el context. A mi, jo no sóc capaç de dir que estic en contra d'aquesta inversió en el pavelló de la Guinardera, potser en la mateixa entitat que no estic en contra de la inversió doncs, que s'ha fet amb l'Unió Sant Cugatenca, o que s'ha fet doncs, amb el Club Muntanyenc, o que s'ha fet fins i tot amb l'Ateneu, per exemple. Per tant, jo ho contextualitzo, diríem, en el sentit de si s'han de fer inversions, fem-les amb esports, fem-les amb cultura, etc. I és en aquest sentit que jo em sento incapaç doncs, de posar-m'hi en contra d'aquest nou projecte.
PSC?
Bé, estic amb la línia de dir qualsevol nou equipament que es doti la ciutat, doncs benvingut sigui. Això és evidentíssim, no? Ara, posats aquí, ens podem qüestionar moltíssimes coses, no? Primer, també es va entrar una moció, ja que es parlaven de mocions, sobre el cobriment de pistes. Potser cobrint la pista del Joan Maragall, del Pi d'en Xandri, les pistes de Sant Francesc, donaríem també cobertura a aquestes altres entitats, li donaríem més utilitat i no seria una obra tan faraònica. Això, per nosaltres, compleix allò que no està escrit, però que cada alcalde necessita la seva obra faraònica. Bueno, comencem a fer, diguéssim, el que és la piràmide de la Mercè Conesa amb aquest pavelló de 3,5 milions d'euros. Esperem que aquest cop sense mordida, i en tot cas doncs estarem amatents. Què reclamem? Reclamem informació, perquè la informació que hem tingut ha sigut a través dels mitjans de comunicació. El dia després d'haver-se realitzat la comissió informativa d'esports, bueno, del ple, va sortir això per la premsa. Home, hauria estat bé que la comissió informativa d'esports ens haguessin dit: farem un nou pavelló i tenim aquestes dates, adequarem el pressupost en els propers 3 anys d'inversions de tal, etc, etc. Per tant, allò de la transparència, tornem a demandar que no ha estat possible. Per tant, sense res, senzillament una altra patada al pla d'equipaments en aquest cas i en els plaços que ens havíem otorgat en el pla d'equipaments.
Partit Popular.
Miri, aquí a Sant Cugat tenim la sort que és una ciutat jove, que hi ha quantitat de gent jove, i no solament això, sinó que hi ha molta gent que fa esport i que desborda sovint les instal·lacions deportives, no? De manera que d'entrada, com per altra banda sembla per les notícies, pels coneixements que hem tingut, que la situació econòmica de l'Ajuntament cada vegada és millor, doncs certament que hi ha moltes necessitats diverses a Sant Cugat, inclús des del punt de vista esportiu, que potser se li podria donar preferència sobre la Guinardera, però en principi doncs, si es pot permetre a l'Ajuntament abordar un cost com el que està abordant per donar aquest servei a la ciutadania, d'entrada el Partit Popular no s'hi oposarà.
Convergència i Unió.
Bé, crec que és una molt bona notícia per la ciutat. Hem viscut uns anys, evidentment, de restrenyiment i de penúries pel que fa, diguéssim, a les inversions, amb una crisi econòmica doncs, que feia que els ajuntaments haguessin de destinar doncs, els seus recursos a qüestions segurament més del dia a dia i, més de, i menys mirant cap al futur, no? En aquest sentit. I és veritat també que això és un indicador clar de que les coses aquí a Sant Cugat s'han fet bé. Per tant, doncs, que la gestió, diguéssim, de l'Ajuntament, la gestió pressupostària que hem vingut fent aquests darrers anys, ha permès que avui doncs, puguem ja començar a pensar en fer inversions com pot ser un nou equipament esportiu d'aquestes dimensions. Som la ciutat dels nens i dels joves. Hem de ser capaços de donar-los alternatives d'oci tant o sigui, de totes maneres, cultural però també esportiu. L'esport fomenta uns valors que són molt, molt interessants pels joves perquè no caiguin en determinades actituds i per això creiem que en aquests moments és un bon moment per iniciar una inversió d'aquest tipus, un pavelló que a més les entitats venen reclamant i que permetrà esponjar molt més el que són doncs, les possibilitats de fer activitat esportiva en la nostra ciutat.
Algun comentari més?
Sí.
Iniciativa.
Bé, jo només volia recordar que efectivament això és una demanda d'una gran part de la ciutadania, però jo recordo a l'últim Consell de Districte de les Planes que hi va haver algú que va aixecar la veu en el sentit, suposo que el Pere ho recordarà també, en el sentit de dir aquí no es cobreix una pista i allà pues, farem un pavelló nou perquè pues, la gent de Sant Cugat pugui anar d'això. Això és, vull recordar que es discutia en el context de l'arranjament i de la urbanització de Can Borrull, tot sigui dit, i que per tant doncs, és evident que hi ha una part de la població lògicament que ni se sent representada ni suposo que això li significa al revés, li significa com un agravi, per dir-ho d'alguna manera, només recordar això.
No, amb la mateixa línia, si m'havia deixat evidentment la pista de les Planes, que vam tenir la sortosa sorpresa que igual cobríem la pista amb l'antiga lona de la piscina de la pista Méndez, i entre regidors no es posaven d'acord, un que sí que serveix, l'altre que no hi cap, i al final bueno, l'uno por el otro és la que sempre que es diu, però també vull recordar la frustració que té el barri de Mirassol respecte a la zona esportiva, que també, diguéssim, d'alguna manera també donaria compliment i donaria cobertura. És a dir, possibilitats per no haver-se de gastar 3 milions i mig d'euros per cobrir les necessitats de la gent i de la pràctica esportiva, creiem que hi ha. I després una altra cosa, també, deixeu-m'ho dir, la manca de participació amb la voluntat de saber quina és la inversió que vol la ciutadania. Tenim uns consells de barri que no se'ls ha preguntat i tenim uns consells de ciutat que tampoc se'ls ha preguntat ni se'ls ha deixat participar. De quina podria ser la inversió? Potser haguéssim dit que no, escolti'm, els 3 milions i mig al Museu de les Matemàtiques o l'Espai Grau Garriga. Altres exemples de patada al pla d'equipaments.
Sí, sí, un altre torn tots i
tancarem. No, ho dic per deixar clares algunes coses que abans potser no he deixat clares així. Aviam, jo penso que això que estan dient tant la Pere com la Roser és cert, però aviam, això és la qüestió en què entrem sempre, no? Hi ha 1.000 reclamacions i aleshores és feina de l'equip de govern, amb més o menys participació, depèn de la voluntat que tingui o de les prioritats que tingui, de fer més partícips als altres grups polítics en aquesta presa de decisions, no? Reitero, aquesta zona, bueno, aquest nou campionat esportiu per nosaltres és positiu, però volem veure quin pes té dins de les altres inversions i aleshores serà quan podem fer la valoració, perquè a nivells absoluts ens sembla bé, però en termes relatius és on pensem que s'ha de fer la valoració, no? Nosaltres ens celebrem que es puguin fer una inversió de 3 milions i mig d'euros, fa molt temps que no es feien, esperem que sigui una tònica general perquè calen moltes inversions en aquest municipi, se n'han enumerat algunes, no reiteraré les coses que han dit el Pere i la Roser, però estic d'acord amb el Jordi quan ha dit que Sant Cugat és una ciutat molt jove, amb molta gent que fa esport, i és una cosa bona. I no penso criticar ni fer oposició perquè sí, eh? Només dic que de la mateixa manera espero que, a més els números són curiosos, és la meitat, no?, de la sala de concerts, que també és una cosa que permetria, no, és que ho dic perquè resoldria molt conflicte. No només perquè hi ha molts joves també i molts grups de música, sinó perquè resoldríem una mica tot aquest conflicte que hi ha darrerament amb els veïns que es queixen i que no poden dormir i els joves que no poden desenvolupar les seves inquietuds artístiques al poble. Per tant, la valoració de la CUP serà quan veiem el total d'inversions i les prioritzacions, i també una mica el que ens agradaria saber, en la línia que deia el Pere de transparència, és que les inversions no saber-les cada any, sinó no només un pla d'equipament, sinó un pla d'inversions, no? Veure un dia quines coses volem fer i una cosa oberta on podem donar tots idees, evidentment les majories són les que són, però on podem donar tots idees. Llavors, diguem, ostres, potser la previsió és de 20 milions d'euros d'inversions els propers 3 anys, com els ordenem, no? Quines coses són prioritals a nivell de ciutat.
Totalment d'acord.
Algun comentari més? Breument, si us plau. Els dos.
Jo només voldria dir que, evidentment, hi ha altres necessitats de la ciutat on no en som conscients, eh? Ara hem decidit prioritzar aquesta. A més, és un PAP 3, o sigui, no es cobri una pista, això. Això donarà servei...
Donarà servei
a moltes...
Quan diu PAP 3 vol dir que té 3 pistes. Ho dic per això... No és a l'ordre, eh? Ho vaig aprendre l'altre dia, jo també, vull dir que... No, és això, no? No m'erro, no?
Gràcies per l'aclariment.
És així.
Jo vaig aprendre fa 24 hores.
Que teníem l'1 o el 2.
Sí, per això.
No es correspon a això, es correspon al nombre de pistes que hi ha en el... Per tant, serà un model PAP 3, per tant, amb capacitat per 3 esports simultanis, diguéssim, donant-se al mateix moment, i per tant això ha de poder també permetre a la gent que viu a les Planes, que viu a Mirasol i que viu a altres llocs, poder disfrutar d'aquest pavelló. No és un pavelló només per la gent de la
Guinardera,
és un pavelló per tot Sant Cugat, i aquesta és la visió que tenim amb aquesta infraestructura.
El govern... Ah, anava a dir alguna cosa? Perdoni.
Home, jo coincideixo amb el senyor Bea, i amb el senyor Puigcerdà en aquest punt, no? Perquè certament hi ha necessitats locals a Sant Cugat, que serà molt bo que es vagi cobrint amb el temps, però certament aquest projecte és un projecte que està en benefici de tota la ciutat, de tot el conjunt de la ciutat, és a dir, que des d'aquest punt de vista pues està al servei de tots, que pot costar més amb un senyor de les Planes que amb un senyor de Mirasol arribar-hi, però certament, però això és no solament amb aquesta instal·lació esportiva, és amb qualsevol altra instal·lació de les voltes que ja s'han cugat per tothom, no?
El govern espanyol no tirarà endavant la reforma de la llei de l'avortament del ministre Gallardón. Ha estat Mariano Rajoy qui ha confirmat la retirada de l'avantprojecte de la llei orgànica. Diu que no han trobat prou suport per tirar-lo endavant. En el seu lloc, segons Rajoy, l'executiu espanyol reformarà l'actual normativa per assegurar que menors de 16 i 17 anys necessitin el consentiment patern per interrompre el seu embaràs. Ruiz Gallardón ha anunciat també aquest mateix dimarts la seva dimissió com a ministre de Justícia. És el tema que obre avui les portades de gairebé tots els diaris, i com és un tema que també s'ha tractat al ple, m'agradaria saber la seva opinió. Jo crec que aquí ha de començar el Partit Popular, perquè, vaja, forma part, o és el seu partit el que està al govern. Senyor Carreras, què li sembla?
Sí, home, miri, jo crec que la dimissió del senyor Gallardón és una pèrdua important, no solament pel Partit Popular, sinó per tot Espanya, perquè va demostrar ahir, per exemple, en el discurs que va fer de dimissió, que vaig tenir la sort ahir de poder-lo escoltar sencer, va demostrar doncs la categoria personal i la categoria política que té, amb independència de les qüestions de qui pugui estar d'acord amb ell o no, amb tantes coses, no? El que ha tocat la provocat la divisió, una situació realment complicada, realment dolorosa per tantíssima gent, per tots, jo crec, no? D'una manera o d'una altra. Jo el que confio és que el partit, estic segur que el Partit Popular doncs complirà el govern amb els seus compromisos electorals, amb el seu programa i amb les promeses que es van fer als electors. Es farà perquè no hi ha altra manera de fer-ho. Jo estic convençut que el senyor Rajoy és el que apuntava ahir, va fer referència al senyor Rajoy específicament a un punt de la llei que potser és dels més detonants, el fet de que les nenes de 16 anys puguin avortar sense demanar autorització paterna, el qual és una autèntica... poden posar els qualificatius que vulguin, però és molt evident, no? Doncs jo estic convençut de que es farà el que s'ha de fer i hi ha que esperar a veure què passa.
Convergència i Unió, els demano bravata perquè queden 6 minuts.
Bé, jo crec que ha sigut doblement vergonyós tot el que ha passat amb tot aquest assumpte de la llei de Gallardón, la llei de l'avortament. La primera, perquè era una llei innecessària, absolutament innecessària. Teníem ja una llei que potser es podia haver, diguéssim, doncs, haver corregit alguns matisos, però que era una llei bona que permetia doncs, que les dones puguin exercir aquest dret que avui en dia en ple segle XXI, vaja, que es qüestiona i trobo que forma part també d'un altre cicle. I doblement vergonyós perquè el PP, un cop més, incompleix el seu programa electoral, incompleix el que havia dit que faria, i per tant és un govern absolutament que comença a ser ja, no sé si dir-li il·legítim, però si més no que els ciutadans en prenguin bona nota de que això s'ha d'acabar ja. Prometre coses i no fer-les, doncs evidentment no hauria de ser la praxis democràtica que esperem dels nostres representants polítics.
PSC?
Sí, molt breument. Nosaltres evidentment estem contents, estem satisfets, sobretot per tot el col·lectiu de dones que han estat treballant i lluitant perquè això s'aturés, i per tant no podem més que mostrar la nostra satisfacció en aquest sentit. Segon, valoració. El ministre Gallardón, ja he sortit per les teles i per les tertúlies de ràdio i de tot arreu, ha estat un dels pitjors ministres de justícia de la democràcia. Com a persona no ha demostrat ser la seva vàlua en el càrrec i per tant deixarà un llastre ja no només amb aquesta llei sinó amb la llei, amb la proposta de llei de seguretat i amb altres propostes o la reforma judicial de taxes judicials doncs, que ens ha portat on ens ha portat i per tant un pèssim ministre amb una pèssima gestió i la tercera l'excusa del senyor Rajoy no, és que socialment no hi havia consens ni socialment ni políticament, doncs escolti'm, retiri immediatament la LOMCE perquè sota aquesta excusa es poden retirar un grapat de lleis que s'han assolit sense consens, només amb la seva mena als ulls tapades, i només això ens demostra que el que està mirant ja són fins electoralistes i per tant la legislatura a partir d'aquest moment ja està morta. Ja tot el que es faci es fa amb criteris per a les properes eleccions.
Iniciativa.
Bé, nosaltres ja només podem dir allò, urra, 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 que podríem dir sí en plan una mica folclòric. Jo crec que efectivament el senyor Ruiz Gallardón, que inicialment semblava el més progre del lugar, doncs ha resultat una de les mentalitats, jo crec, que més carques que té en aquests moments el PP, i efectivament aquesta llei de l'avortament, doncs per aquest viatge no feien falta aquestes alforges que es diuen en castellà. Jo crec que des del primer moment es va veure que no té consens, per tant no acabo d'entendre per què l'han mantingut fins ara, i vull remarcar també això que deia el Pere, el fracàs de la llei de justícia que es va posar en contra, jo crec que a tothom, des dels fiscals fins als jutges passant pels advocats. Per tant, és un home doncs, que no ha sapigut fer les coses bé o que no té empatia o que no sap buscar el consens i per tant doncs, jo crec que el millor que podia fer efectivament era dimitir. I suposo que, com que no té tornada, diríem, en el camp de la política dins del PP, doncs se n'ha anat del tot i se n'ha anat, no sé si a plantar cols o fer què, però en qualsevol cas.
La CUP i marxarem.
Sí, com a pròleg rapidíssim, jo conec gent a Madrid, amics i coneguts a Madrid, em deien, és que vosaltres no sé què us pensava, que era el més progre, aquí tothom ho sabia, que era el més fatxa de tots en aquests temes, no? En tot cas, felicitar-lo perquè ha fet una cosa inusitada en aquest país, que és dimitir. En aquest país ningú dimiteix, ningú compleix els programes electorals, per tant, que alguna persona ho faci, doncs ho celebro. Enhorabona al senyor Gallardón perquè hagi dimitit, esperem que no torni, però ni aquí ni enlloc, no? L'altra cosa, constatació que la mobilització serveix. La mobilització serveix. I l'altra constatació, la sense raó de la majoria de reformes que està fent el PP. I sense raó, o una raó molt clara, que és tornar a aquest país a l'edat mitjana, ni més ni menys. O sigui, el Jordi ha dit, vull dir, en el segle XXI, tornar a aquestes qüestions de prohibir l'avortament, de perseguir-lo i aquestes coses, doncs és que si dius de simonònic et quedes curt, no? Per tant, anant enrere en la història, no va en aquesta època, i per això aquesta reforma de la justícia, la llei de seguretat ciutadana, s'enfrontaran contra l'oposició i al final estan condemnades a fracassar, perquè van contra el signe del progrés.
Senyor Carreras, per al·lusions, té 30 segons.
Sí, no, a mi és que això de fer, en lloc de fer raonaments i entrar a fons en els problemes, començar a qualificar les posicions del contrari, de fer monònic del segle passat, de l'edat mitja, tot això és marejar la perdiu feu la corrupció. No, entrin en el fons dels assumptes, raonin, combatin els arguments del contrari, no facin descalificacions i genèriques, perquè això és poc constructiu, com a mínim, per dir-ho suaument, no?
Ho deixarem aquí. Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Jordi Carreras, del Partit Popular, Pere Soler, del PSC, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, Ignasi Bea, de la CUP. Moltíssimes gràcies als 5 per haver vingut a la tertúlia de Cugat.cat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Nosaltres tornarem demà a 9:15 amb la tertúlia. Fins demà. More